faran fer història. De contes n'hi ha desenes, centenars, milers. Cada cultura té els seus i des de fa segles es transmeten de pares i mares a filles i fills i d'àvies i avis a nets i netes. Hi ha llibres que en recullen molts, com ara Les Mil i Una Nits, que és una recopilació de contes orientals, o el recull que van fer els germans Grimm amb contes populars com Hansel i Gretel, La Ventafocs o La Caputxeta Vermella. També hi ha autors de contes famosíssims, com el grec Esop, que a l'antiguitat va escriure moltes faules, o els francesos Perrault i La Fontaine, o el més conegut de tots, Hans Christian Andersen, autor de contes com La Sireneta, El Soldadet de Plom o La Neguet Lleig. Oi que us sonen?
Doncs el nostre protagonista d'avui se'n va inventar centenars de contes i també animava els nens i les nenes que fessin el mateix, que s'inventessin històries. Estem parlant d'un home amb una imaginació infinita i amb un gran sentit de l'humor. Un home que va decidir combatre la maldat del feixisme i la guerra amb la creativitat. Un home que va voler que milers de nens i nenes de tot el món preferissin llegir un llibre abans que encendre el televisor. Un home que va fer història. Sabeu com es deia? Gianni Rodari.
Ara fa poc més de 100 anys, concretament l'any 1920, en una ciutat del nord d'Itàlia que es diu Omegna, el forner Giuseppe Rodari i la seva esposa, Maddalena Aricocci, van tenir el petit Giovanni, a qui afectuosament deien Gianni. I des de ben petit, en Gianni i els seus dos germans grans, en Mario i en Cesare, els encantava passar estona amb la seva àvia, que els explicava contes i els ensenyava frases fetes, dites i refranys.
No ets capaç de mantenir un cigró a la boca, tu!
Com dius, àvia?
És una frase feta. Vol dir que hi ha persones que parlen massa.
Una altra, una altra!
Menja cols per berenar!
Cols per berenar?
Significa que s'ha d'estalviar!
Ah! Que divertit! Va, àvia, una altra, una altra!
Moltes nits, amb els veïns d'Omegna, s'asseien al carrer per explicar històries de por i de fantasmes, i en Gianni s'ho passava d'allò més bé. Tots aquells contes, aquelles històries, refranys, frases fetes i dites, transportaven el petit Gianni a mons fantàstics, i no en tenia mai prou. Ell mateix es va animar a escriure els seus primers versos quan tenia 6 anys, i els va mostrar ben satisfet al director de l'escola.
Des que havia après a llegir, que el petit Gianni te'l podies trobar per qualsevol lloc amb un llibre entre les mans. Li agradaven tant els llibres que passava moltes més estones llegint que no pas jugant amb nens i nenes de la seva edat. Hi ha qui diu que potser era un nen molt tímid i es refugiava en la lectura, però ell no veia els llibres com un refugi, sinó com un món obert que cada dia creixia una mica més i on no parava d'aprendre coses noves i meravelloses.
Mentre el seu germà gran Mario, amb qui es portava uns 12 anys, aprenia l'ofici de forner amb el pare, en Gianni també anava a l'obrador, però amb unes intencions ben diferents. Ell agafava un rossegó de pa i una miqueta de xocolata i es posava a llegir dins dels caixons de forner buits. Allà era on el seu pare posava les barres de pa acabades de fer i el menut en sortia sempre amb el cul ple de farina.
Quan en Gianni tenia 9 anys, el pare va morir. El seu germà gran va seguir l'ofici familiar a l'obrador, però la mare es va traslladar amb en Gianni i en Cesare al seu poble natal, que no era gaire lluny. A Gavirate, en Gianni va acabar l'escola i després va anar a l'institut. I va fer magisteri, que són els estudis per ser mestre. I tot i que la seva vida, amb l'absència del pare, havia canviat una mica, hi havia una cosa que havia quedat igual. La seva passió per la lectura era inesgotable.
També li agradava molt la música i va estudiar 3 cursos de violí. D'adolescent va formar un trio musical amb 2 amics i anaven per les tavernes del poble tocant les seves cançons per guanyar uns quants calarons. però l'interès més fort d'en Gianni seguia sent la literatura. I no només com a lector. Abans d'acabar els estudis de magisteri, ja va començar a agafar afició a escriure i quan tenia només 16 anys va publicar les seves primeres narracions en un setmanari que es deia L'Acció Juvenil.
I dius que els escrius tu, aquests contes?
Sí. De debò que me'ls publicareu?
I tant. Estan molt ben escrits.
Ah, quina il·lusió.
I en tens més?
Cada dia me'n puc inventar un, o dos, o cinc, o mil.
Doncs no deixis d'escriure cada dia. Tens talent.
Quan en Gianni va fer els 17, ja tenia el títol de mestre. Però aleshores, com si entrés en una d'aquelles històries que de petit li explicava la iaia, va aparèixer un monstre a la seva vida i a la de tots els europeus. Però no us penseu que era un monstre de conte, eh? Era un monstre de debò, que creixia més i més i que aixafava milers de persones cada dia. Aquell monstre era el feixisme, una manera de fer política totalment contrària a la democràcia, que es basava en l'odi i no dubtava a fer servir la violència per esclafar qualsevol que pensés d'una manera diferent. Al capdavant del feixisme hi havia tres dictadors terribles. Hitler manava a Alemanya, a Espanya hi manava Franco i a Itàlia el dictador era Benito Mussolini.
En Gianni, ja us ho podeu imaginar, trobava que aquella manera de manar era terrible i s'hi oposava amb totes les forces. Ell pensava que la millor manera de combatre el feixisme era fer servir la creativitat i la intel·ligència. Així que, durant un temps, va decidir esmolar el sentit crític. Per això va començar a llegir l'obra de grans pensadors com Nietzsche i Marx, que qüestionaven la forma com funciona la societat. I es va amarar de les idees dels líders revolucionaris com Lenin i Trotsky, que volien transformar el món sense miraments, acabant amb la propietat privada i el capitalisme. Aquells anys van ser molt complicats i la gent defensava les seves idees com si fos un autèntic combat.
En Gianni va trobar feina de mestre a casa d'una família que havia hagut de fugir d'Alemanya perquè eren jueus i Hitler perseguia la seva gent amb molta ràbia. Per fer aquella feina, el jove italià va haver d'aprendre una mica d'alemany. I sabeu com s'ho va fer? Doncs llegint apassionadament llibres en aquella llengua. Segons ell, aquell mètode era millor que anar a una escola d'idiomes durant 100 anys.
Finalment va esclatar la Segona Guerra Mundial, el conflicte més bèstia de tota la història. En Gianni tenia 19 anys, però com que tenia la salut més aviat delicada, es va lliurar d'anar a fer el soldat. Encara sort, oi? Poc després va guanyar una plaça de mestre i va començar a fer suplències a l'escola d'un poblet que es diu Uboldo. Però quan se li va acabar aquella feina, es va quedar sense diners i va haver d'empassar-se l'orgull i demanar feina al govern. Li va costar molt, perquè per treballar al govern calia fer-se del Partit Nacional Feixista. Aquell era l'únic partit polític que estava permès, perquè era el del dictador Mussolini, el personatge sinistre que governava Itàlia amb mà de ferro i que estava en guerra amb els països democràtics i amb la Unió Soviètica.
En Gianni no suportava el feixisme ni aquella guerra. L'horroritzava que milers d'homes lluitessin a mort per culpa d'uns governants terribles que repartien medalles des dels seus despatxos sense despentinar-se. Quina cosa més absurda la guerra. I quina cosa més trista. En aquella guerra hi van morir els seus dos millors amics i el seu germà Cesare el van deportar a un camp de concentració nazi a Alemanya. Allò ja va ser massa. En Gianni Rodari es va esborrar del partit feixista, encara que això li va costar perdre la feina. Es va fer del partit comunista, que estava prohibit, i va passar a lluitar amb la resistència. Allò li podia costar anar a la presó o fins i tot la mort. Però ell ho tenia clar. La societat havia de canviar a fons i ell no se'n podia quedar al marge. I també va decidir una altra cosa, que des d'aquell moment tots els reis, els governants i els mandataris que apareguessin als seus contes serien personatges ben ridículs.
A les escoles on va treballar s'havia adonat d'una cosa que no li agradava gens ni mica. Tots els llibres que s'oferien als nens per llegir eren de dues menes ben avorrides. D'una banda, n'hi havia que estaven plens de dades, centenars de dades, que calia aprendre's de memòria per aprovar els exàmens. L'altra mena de llibres eren vides de sants, narracions que mostraven als infants una sola manera de ser bones persones. En aquelles pàgines no hi havia cap lloc per a la imaginació. En Gianni tenia la sensació que els nens se'ls ensinistrava com si fossin animals, en lloc de motivar-los a pensar per si sols.
Ma Gianni, Gianni, qui tens en contra d'aquests llibres?
Doncs que amb aquest tipus de llibres estem desaprofitant la virtut més gran dels menuts.
I quina és aquesta virtut?
La imaginació.
Ah, la imaginació, la imaginació. Ah, i la imaginació que sortia a l'hora del pati.
Doncs jo em penso que això no ho estem fent bé. L'atenció i la memòria no són pas millors que la creativitat i la imaginació. Els mestres hem d'animar els infants a ser creatius i no limitar-nos a repartir-los informació.
A veure, Gianni, però si els distraiem massa no aprendran res. Ja en tenim massa de nens que són mals estudiants.
No, ja estic d'acord. No podem culpar-los de no aprendre si no ho fem així. Som nosaltres els que hem d'aprendre a ensenyar.
Prego.
En Gianni n'estava convençut del que deia. Segons ell, la imaginació havia de tenir un lloc molt més important a les escoles. Calia confiar en la creativitat infantil. Va decidir que s'esforçaria al màxim per convèncer la comunitat de mestres que aquell era el millor camí per educar els menuts. Mentrestant, anava publicant els seus relats en diferents diaris i setmanaris i sempre escrivia contes curts per als més petits de casa.
Llegir ens transporta, ens fa volar amb la imaginació. I si encara sou massa petits per llegir, que els vostres pares us llegeixin les històries en veu alta. Ja veureu quins moments més màgics compartireu.
L'any 1945, per fi, es va acabar la guerra i el feixisme va ser derrotat. Dos anys més tard, Gianni Rodari, que ja en tenia 27, va començar a treballar al diari comunista L'Unità. En aquell diari li van oferir que cada diumenge publiqués una columna dedicada als nens i les nenes. A ell li va semblar una idea estupenda, és clar, i aquella secció va tenir molt d'èxit. Al diari van començar a arribar moltíssimes cartes adreçades a ell. Li deien...
Senyor Rodari, el meu pare és revisor de tramvia. No tindria pas una història per ell?
Senyor Rodari, la meva filla vol ser pilot d'avions. Quin conte li podria explicar?
Senyor Rodari, el meu fill treballa moltes hores al dia en un magatzem. Podria escriure alguna cosa per a ell?
Així que en Gianni va pensar que ja n'hi havia prou de contes amb reis, princeses i ogres. Va decidir que, a partir d'aleshores, tots els protagonistes dels seus contes serien gent del carrer, personatges reals que mai abans havien ocupat un lloc important als contes infantils. El guàrdia urbà, l'escombriaire, el pastisser, l'esmolet, l'obrer de la grua, les curaixamaneies...
Va escriure durant una pila d'anys en diverses publicacions. De tant en tant es publicaven reculls dels seus relats i sempre eren un èxit de vendes. Els seus llibres es traduïen a moltes altres llengües i es venien en molts països. Però els Estats Units els van prohibir, perquè estaven en plena guerra freda amb els soviètics i la tenien jurada els comunistes com Rodari, que per a ells eren el bàndol dolent.
Als 33 anys es va casar amb Maria Teresa Ferretti i van tenir una filla, que es deia Paola. Amb la petita Paola va poder posar en pràctica totes les seves teories de com calia educar els infants. Li va estimular la creativitat i la imaginació tant com va poder. Ah, i també la va ensenyar a desobeir. Però, un moment, això és molt estrany. Sempre ens diuen que desobeir està molt malament, oi? Però Gianni Rodari ho tenia claríssim. Deia que les lleis injustes s'han de desobeir sempre. Segons ell, cal ser desobedients contra les normes masclistes que menystenen les dones, contra el sistema educatiu que limita els infants i contra el sistema polític si és injust i provoca desigualtats.
Quan ja era molt famós i conegut, en Gianni va recórrer una pila d'escoles italianes. Llegia els seus contes a la mainada i així podia veure en directe com reaccionaven a les seves històries.
Ell anotava totes aquestes reaccions i li servien per trobar tècniques noves per escriure bones històries que agradessin als joves lectors a qui s'adreçava. Tota aquella saviesa la va aplegar en una de les seves obres principals, dedicada a altres mestres i escriptors. Li va posar per títol La gramàtica de la fantasia, introducció a l'art d'inventar històries, i va ser aquí que es va inventar la idea del binomi fantàstic.
Jani, què és això del binomi fantàstic?
Molt fàcil. Primer agafes dos conceptes que no tinguin res a veure i després intentes unir-los en una frase o en una història.
Me'n pots posar un exemple?
Esclar que sí. Digue'm una paraula.
Gos.
Val, i ara una altra, però que no tingui res a veure amb un gos.
No sé... Armari?
Armari, val. Doncs llavors jo puc dir... un gos va pel carrer amb un armari a sobre. El porta sempre al damunt, com el cargol la seva closca. Ara ja tens la idea per començar una història, i el que segueix es pot fer al gust de la imaginació de cadascú.
És divertit, això. Va, va, fem-ne una altra, va. Ara amb bicicleta i taranyina, va, va.
De llibres i reculls en va escriure molts, moltíssims. El 1970 li van donar el premi Hans Christian Andersen pel conjunt de la seva obra i a dia d'avui és l'únic escriptor italià guardonat amb aquest reconeixement internacional tan prestigiós. El seu discurs d'agraïment va defensar, com sempre, la creativitat i la imaginació dels infants.
Cal tenir una gran fantasia i una forta imaginació per ser un gran científic, per imaginar coses que no existeixen encara, per imaginar un món millor d'aquell en què vivim i posar-se a treballar per construir-lo.
Gianni Rodari va morir l'any 1980 a l'edat de 59 anys i des de llavors ha inspirat moltíssims creadors i ha fet que molts nens i nenes estimin la lectura. Una pila de carrers, parcs, biblioteques i escoles d'arreu del món duen el seu nom. I a la ciutat que el va veure néixer, Omenya, hi ha el parc Rodari més conegut de tots, en honor a un home que va dedicar tota la vida a alimentar la imaginació dels més petits. Un home que va fer història.